Què tal, com esteu? Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dijous 3 d'abril del 25. Avui, atenció, perquè s'està ennuvolant per moments, tot i que les clarianes i el cel serè han estat els grans protagonistes des de primera hora d'aquest matí. Ara, però, el cel es va tapant. Tenim temperatures molt baixes, aquest matí realment fa fred. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Joel. Doncs sí, temperatures baixes. Tenim ara mateix 2 graus sota zero a Vall de Núria. En tenim 2 ja de positius a Molló, 3 a Das, a Camprodon i a Ribes de Freser, 4 graus a Sant Feliu de Pallerols, 5 a Ripoll, a Olot i a la Vall d'en Bas, 7 graus a Castellfollit de la Roca, també a Vic, també a Santa Pau, 9 a Besalú, a Mer i a Banyoles, 10 graus a Girona, 11 a Figueres i 13 a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Després de les primeres pluges d'abril, ahir, amb 10 litres, per exemple, a Planoles, en van caure 5 a la Molina, 5 a Olot, un només a Vic, o 7 i mig, per exemple, a Gombrèn. Això va ser ahir. Doncs avui el dia serà més tranquil, amb núvols i clarianes, ara mateix alguna boirina, comarques interiors, bàsicament Ripollès i també Osona, i la temperatura ha baixat fins a 2 graus a Olot, hem baixat fins a 4 a Vic, 3 a Santa Pau, o per exemple sota 0 al Pirineu, alta muntanya, 5 sota 0 a Tosa, 4 sota 0 a Ulldeter, n'hi ha 11 al Cap de Creus, a la zona de Portbou, amb vent de sud-sud-oest moderat. Bé, avui un dia doncs, de núvols i clarianes, no preveiem pluja, fins i tot s'aniran imposant estones de sol, i un dia relativament agradable perquè la temperatura puja, ahir va quedar baixa, va nevar a 1.500 metres, poquet, però bé, doncs avui la màxima situarà en general entre els 14 i els 18 graus. Puja la temperatura. Cap de setmana i també demà divendres, de moment sense grans novetats, tot i que dissabte a la tarda o al migdia ens passa una petita línia d'inestabilitat, poca cosa tot plegat. Demà doncs també núvols i clarianes, fins i tot més sol que no pas avui, la temperatura una mica més alta i la nit no serà tan freda. I dissabte, entre el matí i migdia, arriba aquella línia, aquella petita pertorbació, podria plovisquejar comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, Osona, Lluçanès, Garrotxa, nord d'Osona, i si neva a cota una mica alta, ben bé 2.000-2.200 metres. Diumenge tornarien les clarianes i la temperatura suau, una mica més alta, però no passaríem dels 20 graus.
Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Primer aniversari d'Itziar González al capdavant del projecte de regeneració del nucli antic d'Olot. Diu que cal passar d'una cultura de l'obra nova a la cultura de la regeneració.
Està satisfeta de la rebuda i diu que cal treballar perquè la gent vulgui tornar a viure en aquesta zona de la ciutat. Afegeix que impedirà que es mercadegi amb el nucli antic.
Està passant a Olot, com a alguns altres nuclis antics de Catalunya, és que quan vens d'un parcel·lari medieval les mides són tan petites que són bastant inviables, és a dir, no venim d'un marc legal a favor de la rehabilitació, sinó que veníem d'una cultura de l'obra nova. Per tant, amb el canvi climàtic i els nous posicionaments, aquesta idea de rehabilitar, si no és viable, has de trobar una solució. Olot aquí obre una via, que si surt bé es pot reproduir, que és aquesta idea de l'àrea de conservació i rehabilitació i aquesta idea de treballar per illes, no? I per tant, aquí serà una aportació d'Olot al resta de ciutats semblants.
A Sant Joan de les Abadesses, l'Ajuntament prepara el terreny per integrar la gestió de la Fundació Emma, l'empresa pública Sumar de la Diputació. Des de l'equip de govern creuen que es millorarà la gestió en el marc d'un canvi de model més centrat en la persona amb la futura ampliació de les instal·lacions. Esquerra hi està d'acord, tot i que es mostra preocupada per la gestió financera de la Fundació. Escoltem a Ramon Roquer, l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Nosaltres pensem que és un salt important a nivell, sobretot, de qualitat i per no incrementar un sobrecost per determinats professionals que tu necessites. És veritat que l'opció de formar part d'una entitat, en aquest cas supremacista, municipal però pública, i per tant gestionar de forma més mancomunada, compartint determinats costos, pot ser una solució molt més eficient i sostenible.
Atenció a aquesta dada, perquè els ripollesos llancem aproximadament 35 quilos de menjar cada any a escala global. Es malbaraten més de 262.000 tones d'aliments. Per reduir aquestes xifres i per aportar un granet de sorra a la causa, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat la campanya Replantem, un seguit d'accions per fomentar hàbits de consum responsable tant a les llars, com també als establiments de restauració. Escoltem a l'Àlex Medrano, és el conseller comarcal de recollida de residus.
El principal residu que genera la nostra comarca, que és turística, és el malbaratament alimentari, no? Aleshores, fan tot un seguit d'accions per tota la comarca. N'hi ha algunes que són sectorials, que van dirigides doncs, a restauració, a supermercats, o fins i tot aquells equipaments que tenen cuines, no? Que cuinen a diari, com poden ser els hospitals o les escoles. I llavors també ens en van uns altres que van dirigits a la població en general. Què podem fer nosaltres a casa nostra per combatre una mica el malbaratament alimentari?
El 2024 va tancar amb 24 adopcions de gossos al refugi d'animals del Ripollès, una xifra positiva respecte a les últimes anualitats.
La situació actual és força positiva per l'espai, ja que de les 52 boxes només hi ha 34 ocupats. L'ENS considera que les tasques de conscienciació han ajudat aquestes xifres també pel que fa a gossos de raça potencialment perillosa.
Escoltem el vicepresident del Consell Comarcal del Ripollès, Enric Pérez.
Els abandonaments estan disminuint i també les adopcions estan creixent, és a dir, que les persones que opten per tenir un animal de companyia, la primera opció moltes vegades doncs, és buscar un gos a qui poden acollir a casa seva més que fer una compra. Veiem doncs, que hem fet 27 recollides, la meitat d'aquestes recollides doncs, els seus propietaris, que bé perquè s'han perdut, doncs, han vingut a recollir el gos i l'altra meitat gairebé doncs, els hem pogut adoptar.
I avui tenim ganes de presentar-vos com serà el nou Festival Vall Viva. I és que el pianista canadenc Tony Ann, Bruno Oro, Sopa de Cabra, Cal Enric, Les Cols i Can Jovany seran alguns dels caps de cartell del festival d'enguany. Però si alguna s'emporta la palma especialment, és la gran icona de la música dels 80, 90 i 2000. Estem parlant de Luz Casal.
Tu juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero.
Luz Casal farà només dos concerts a tot l'estat espanyol aquest any, i un d'ells el farà a la Garrotxa.
Aquest dimecres s'ha fet la presentació oficial del festival, que encara una edició sense la seva ànima, Eudald Morera, que va morir ara fa uns mesos. La seva família i amics li han dedicat la fundació que, en lloc de dir-se Vall Viva, ara passa a dir-se Fundació Eudald Morera. Les entrades es poden comprar a partir de l'11 d'abril.
Volem seguir endavant, que volem seguir que el projecte segueixi tirant endavant, que tothom ha de gaudir i celebrar la vida, per tant, en aquest sentit, estem molt il·lusionats i contents de poder tirar endavant amb el projecte.
Que rías o que sueñes, que digas o que...
Gran Luz Casal, mig quart de nou del matí. El Ripollès ha aconseguit liderar la participació a la demarcació de Girona en el programa de detecció precoç de càncer de colon i recte.
Pràcticament un 48% de la població de la comarca entre els 50 i els 69 anys hi participa, tot i que des de l'Hospital de Can Bànol s'insisteix en augmentar aquestes xifres.
La Glòria Pont és infermera del programa de cribatge de càncer de colon.
Moltes persones a vegades els hi fa por, no? I si participo, i si em surt positiu, i ostres, i ara si tindré un càncer, no? Fa por, perquè és veritat que quan els truquem, la gent que participa d'entrada s'emporten una sorpresa, no? De dir, vostè ha participat al programa i el truquem doncs, perquè li ha sortit positiu. I, ostres, la gent al moment s'esvera molt. Però sí que és veritat que detectar la majoria de gent té pòlips. Detectar els pòlips aquests que es poden treure, que evites que a la llarga doncs, es puguin malignitzar.
La Càtedra d'Altes Capacitats ja és oficial a la Universitat de Girona. És la primera a Catalunya que pretén formar els docents per guiar aquest perfil d'alumnes. En els últims dies s'ha oficialitzat el conveni de col·laboració entre les parts implicades, que són la Universitat de Girona, el Departament d'Educació i l'Associació Promotora de la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats. Escoltem, precisament, el director de la càtedra és en Teodor Jové.
En el superdotat, que és una persona que té altes capacitats en totes les facetes, val, de la seva intel·ligència, després hi ha els que tenen talents. Els talentosos, aquests poden ser talents simples o talents múltiples. Per exemple, el talent acadèmic és un talent múltiple que engloba diferents talents.
El Museu de la Garrotxa suma una nova sala, és la Sala Oberta 3, que substitueix l'antiga 15, que es converteix en una mena de laboratori artístic que renova el concepte tradicional d'exposició i posa l'accent en la reflexió i el procés creatiu col·lectiu.
Podran participar-hi tota mena de persones, entitats i associacions, i tots els projectes que s'hi desenvolupin comptaran amb un mediador artístic.
La directora dels Museus d'Olot és la Montse Mallol.
A mesura que des del 2020 estem treballant i 2019 estem treballant en projectes en aquesta línia més de la participació, de la cocreació, de que el que interessa no és el producte final, sinó que és començar a treballar a través del fons i de l'art i la col·lecció del museu amb uns col·lectius concrets des del moment zero i anar creant tallers, anar creant activitats que van construint tot un projecte fins que al final pot acabar sent l'exposició del resultat final de tot aquest treball de mesos. I ens en vam adonar que el museu no teníem aquest espai.
Anem als esports. David Ibáñez és el nou entrenador de l'Abadesenc després de la destitució del garrotxí Àlex Ferrés a causa de la mala ratxa de resultats.
Aquest dissabte el tècnic santjoaní dirigirà el primer partit de l'Abadesenc com a local en la primera de les sis finals que li queden als blanc i negres per salvar la categoria de segona catalana.
Hem plantejat el partit de la millor manera per poder treure els punts. Encara mateix ja no es tracta de jugar bé ni d'implementar molts models de joc, sinó que ser més pràctic i guanyar al final i puntuar. Perquè ja no sé si hi ha algun partit, doncs ja no farem ara 5 o 7. I és el que els vaig dir, que ara havíem de competir, havíem de treure els punts i ja està. I que això, que havíem d'estar tot el mateix, deixar els egos fora, sí, i els interessos individuals, i ja dic, jo venia també a posar el meu granet de sorra.
El club tenis Taula Olot viatja a Montenegro per jugar les finals de l'Europe Trophy. El club olotí jugarà contra l'STK Novi de Montenegro i contra el Marcozzi italià.
Dos clubs que, segons el president Enric Llagostera, tenen entre els seus equips a grans jugadors en l'àmbit mundial.
Novi de Montenegro, equip anfitrió. Elenco de jugadores, vull dir, tenen molts jugadors contrastats, bons, que això no vol dir que participin en aquesta competició. Es tenen per altres, per les seves lligues internes de cada país, i el Marcos és tres quarts de lo mateix. Jugadors, tenen un jugador que està ara a la posició 23 del món i està arropat amb altres jugadors. Veurem qui porten ells, aquests equips, si porten els millors jugadors que tenen.
L'hoquei Olot encara al tram final de temporada volent-se treure l'espina de Girona. Els olotins arrenquen el mes d'abril jugant el penúltim partit a casa de la temporada.
Queden 12 punts en joc i no depenen de si mateixos per jugar al play-off d'ascens. L'objectiu del conjunt de Ràfols i Piera és sumar el màxim possible i esperar. Aquest dissabte ho hauran de fer sense ni el Mangas.
Aquest partit, primer de tot, el del Càjar, és un partit que menys un empat que van treure a casa, la resta no han puntuat, per tant que no sumar els 3 punts et penalitza molt. Nosaltres continuem amb l'objectiu d'estar a la part de dalt.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Primer aniversari d'Itziar González al capdavant del projecte de regeneració del nucli antic d'Olot. Diu que cal passar d'una cultura de l'obra nova a la cultura de la regeneració.
Està satisfeta de la rebuda i diu que cal treballar perquè la gent vulgui tornar a viure en aquesta zona de la ciutat. Afegeix que impedirà que es mercadegi amb el nucli antic.
Informa Gerard Puigdemont.
Fa un any que Itziar González i el seu equip treballen amb el projecte de regeneració del nucli antic d'Olot i fa 8 mesos que estan ubicats a l'espai cooperatiu. Amb tot aquest temps, més de 500 persones han passat per la seva seu i s'ha entrevistat amb més de 300 persones. Itziar González sap el que és fer política. Va ser durant un temps regidora a l'Ajuntament de Barcelona i va destapar casos de corrupció relacionats amb pisos turístics. També té experiència reformant barris, com el de l'Erm de Manlleu. Ara per ara a Olot, Itziar González té detectada la situació en què es troba el barri.
Està passant a Olot, com a alguns altres nuclis antics de Catalunya, és que quan vens d'un parcel·lari medieval, les mides són tan petites que són bastant inviables. És a dir, no venim d'un marc legal a favor de la rehabilitació, sinó que veníem d'una cultura de l'obra nova. Per tant, amb el canvi climàtic i els nous posicionaments, aquesta idea de rehabilitar, si no és viable, has de trobar una solució. Olot aquí obre una via, que si surt bé es pot reproduir, que és aquesta idea de l'àrea de conservació i rehabilitació i aquesta idea de treballar per illes, no? I per tant aquí serà una aportació d'Olot al resta de ciutats semblants.
Diu que vol aprofitar la potestat que té per entrar als edificis per detectar i ajudar a millorar situacions de vulnerabilitat, ocupació situacions, així com problemàtiques que puguin tenir persones grans. Assegura que pensa constantment en quines necessitats té el nucli antic. Amb tot aquest temps s'ha trobat de tot. Diu que ha aconseguit reunir propietaris que feien més de 15 anys que no ho feien. Es troba amb gent amb ganes de vendre, amb dificultat per fer millores o amb inversors en molts edificis, també amb petits constructors.
La majoria de persones que venen tenen el problema de que tenen dificultat, alguns accedeixen als pisos a través de la pròpia botiga. Uns altres no tenen espai per poder fer un pati i ventilar. Tots venen amb sensació de que no se n'en surten i que malvenen. Al final, tothom s'acaba sumant a l'expectativa, i si trobem algun propietari que no vol fer res i que està enfadat i que no ho veu i que vol tenir un infrahabitatge, doncs com a ajuntament li haurem d'expropiar, perquè nosaltres hem d'anar a l'interès general.
L'estudi dels edificis, l'estudi energètic i l'estudi social forma part del procés de regeneració i entren en joc empreses externes i també advocats i economistes que quantifiquen què costarien les obres, unes obres que esperen el finançament sí o sí del pla de barris. Per ara té col·locades en un mapa diverses illes on fer-hi actuacions. El nucli antic d'Olot ha perdut uns 2.500 veïns amb el pas dels anys. Ara, amb aquest projecte a llarg termini, s'espera que el barri vagi guanyant vida.
A Sant Joan de les Abadesses, l'Ajuntament prepara el terreny per integrar la gestió de la Fundació Emma a l'empresa pública Sumar de la Diputació.
Des de l'equip de govern creuen que millorarà la gestió en el marc d'un canvi de model més centrat en la persona. Esquerra Republicana hi està d'acord, tot i que es mostra preocupada per la gestió financera de l'entitat.
És una crònica d'en Joan Manel Robles.
L'últim ple celebrat a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha habilitat una partida de 4.000 euros per la Fundació Emma. Es tracta d'una reserva per si l'Ajuntament finalment fa un pas endavant i s'associa a l'empresa pública Sumar de la Diputació de Girona. Això milloraria la gestió de l'actual residència, compartint costos per al servei de professionals especialitzats que ara es demanden, com per exemple en l'àmbit jurídic. Per compartir la gestió de la Fundació Sant Joanina amb l'entitat pública, l'Ajuntament ha d'esdevenir-ne soci comprant accions. La iniciativa ha estat celebrada pel grup d'Esquerra a l'oposició, ja que considera que va en la línia de les seves demandes. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Nosaltres pensem que és un salt important a nivell sobretot de qualitat i per no incrementar un sobrecost per determinats professionals que tu necessites. És veritat que l'opció de formar part d'una entitat, en aquest cas supramunicipal, però pública, i per tant gestionar de forma més mancomunada, compartint determinats costos, pot ser una solució molt més eficient i sostenible.
Sergi Albric és el portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Ara finalment l'equip de govern el que fa és comprar accions perquè una empresa externa, doncs, en aquest cas Sumar, doncs, pugui gestionar, doncs, la residència, i per tant entenem que s'acosta a les tesis, doncs, que defensàvem com a grup a l'oposició. També val a dir que ens preocupa també, doncs, la salut econòmica de la Fundació Emma, perquè l'any passat va tancar amb menys de 180.000 euros de despeses.
En aquest sentit, el govern municipal de Sant Joan emmarca el canvi de model de gestió de la Fundació Emma en un projecte de futur en què s'hi inclou l'ampliació de la residència en l'edifici Mestre Andreu. L'ampliació a la llarga permetrà una descongestió de l'actual edifici. L'Ajuntament té previst explicar el projecte més endavant.
Passen 3 minuts d'un quart de 9. El malbaratament alimentari és un dels temes que preocupa. Els ripollesos llencen aproximadament 35 quilos de menjar cada any, mentre que a escala global s'han malbaratat més de 262.000 tones.
Per reduir aquestes xifres, el Consell Comarcal ha engegat la campanya Reemplatem, un seguit d'accions per fomentar hàbits de consum responsable tant a les llars com als establiments de restauració.
Paula Sayagó.
El Ripollès de mitjanes malbarata mig quilo d'aliments per habitant i dia. Si fem càlculs, veurem que a escala nacional es llencen 35 quilos de menjar ja per cada català a l'any, el que representa un global de 262.000 tones d'aliments. Amb aquesta xifra sobre la taula, el Consell Comarcal vol fomentar el consum responsable i revertir aquesta situació. Reemplatem és la campanya per reduir el malbaratament alimentari i fomentar hàbits de consum tant a les llars com als establiments de restauració. Àlex Medrano és el conseller de recollida de residus.
Del principal residu que genera la nostra comarca, que és turística, és el malbaratament alimentari, no? Aleshores, fan tot un seguit d'accions per tota la comarca. N'hi ha algunes que són sectorials, que van dirigides doncs, a restauració, a supermercats, o fins i tot aquells equipaments que tenen cuines, no? Que cuinen a diari, com poden ser els hospitals o les escoles. I llavors també ens en van uns altres que van dirigits a la població en general. Què podem fer nosaltres a casa nostra per combatre una mica el malbaratament alimentari?
La campanya es compon d'un seguit d'accions. Una de les activitats més destacades seran uns tallers de cuina d'aprofitament oberts al públic o unes visites a establiments per donar eines per reduir el malbaratament.
I allà es visitarà in situ i es donaran diferents consells i guies pràctiques doncs, per què poden fer doncs, per tot aquell aliment que pot estar a punt de caducar o que ha sobrat i que encara és aprofitable, doncs, què podem fer doncs, per no haver-lo de llançar i es poden fer i reconvertir en altres tipus de dietes. No? Per la població, doncs, el mateix a casa. Guia de bones pràctiques, de què fem, amb un exemple pràctic, amb les taronges que ens estan a punt de caducar, en tenim moltes, doncs, quin tipus de cuina podem utilitzar. No?
Des de l'ENS han comptabilitzat que el malbaratament alimentari és una de les principals causes de l'elevada xifra de residus que es produeixen a la comarca. La campanya també vol recordar que aquesta brossa va a l'orgànic i no al rebuig.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Recordarà nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
Luz Casal, el pianista canadenc Toni Ann, Bruno Oro, Sopa de Cabra, Cal Enric, Les Cols i Can Jovany seran els grans caps de cartell del festival Vall Viva d'enguany. Aquest dimecres ha fet la presentació oficial del festival, que encara una edició sense la seva ànima, l'Eudald Morera, que va morir fa uns mesos. A la seva família i amics li han dedicat la fundació que a partir d'ara portarà el seu nom. Les entrades es poden comprar a partir de l'11 d'abril.
Del 9 al 13 de juliol la Vall d'en Bas tornarà a bategar una mica més amb una nova edició del Festival Vall Viva. Serà el primer Vall Viva sense la seva ànima, Eudald Morera, però la seva família i amics estaven convençuts que el festival havia de seguir per l'Eudald i per la vida. En parla Mireia Morera, directora del festival.
Volem seguir endavant, que volem seguir que el projecte segueixi tirant endavant, que tothom ha de gaudir i celebrar la vida, per tant, en aquest sentit estem molt il·lusionats i contents de poder tirar endavant amb el projecte.
Seran 5 dies de festival. El primer dia, el dimecres 9, al restaurant Can Jovany estarà l'espai Estrella Michelin i l'espai Cuina d'Autor i serà l'Equilibri. La proposta musical serà el pianista canadenc Toni Ann. El dijous 10, Luz Casal oferirà el seu únic concert de la gira a Catalunya. A l'espai Estrella Michelin hi haurà Les Cols i a l'espai Cuina d'Autor Can Xapes. Pel divendres 11, Sopa de Cabra oferirà el seu disc Ànima. Cal Enric serà present a l'espai Estrella Michelin i al restaurant Quins Ous al Cuina d'Autor. Dissabte 12 hi haurà el grup tribut de Queen, God Save the Queen i l'humor de Bruno Oro al segon escenari del festival. L'Aliança d'Anglès serà la proposta culinària d'Estrella i el restaurant Quins Ous oferirà un nou menú. El diumenge 13 tancarà el festival al Pot Petit amb l'actuació familiar. De tot plegat destaca l'homenatge directe a l'Eudald amb l'actuació musical del primer dia de festival.
Teníem ganes de portar un artista diferent, un artista especial, i vindrà un artista internacional per primera vegada al festival. Tindrem el compositor i pianista canadenc anomenat Toni Ann, que vindrà a fer, bueno, farà una parada després de fer la seva famosa gira mundial.
El festival, com sempre, recaptarà diners per a la investigació del càncer i la Vall d'Hebron. L'any passat van fer entrega de 20.000 euros. Les entrades del festival d'enguany es posaran a la venda el divendres 11 d'abril a través del web vallviva.cat. Un Vall Viva sense l'Eudald, tot i que hi continuarà sent molt present. De fet, la fundació deixa de dir-se Vall Viva per passar-se a dir Fundació Eudald Morera. En parlen Joan Boix i Joaquim Morera, patró i president de la fundació respectivament.
Continua amb el mateix esperit que l'Eudald ens va inculcar, el llegat de l'Eudald, i que és un Vall Viva amb la mateixa emoció, essència, però lògicament un Vall Viva especial, perquè és un Vall Viva sense el seu fundador.
El que volem en aquest sentit és, nosaltres vam proposar a la família Morera, doncs, que tenien que buscar alguna cosa que el seu llegat, el seu nom, la seva persona perdurés en el temps, no? I una, quina millor manera que amb el projecte de la seva vida, que era Fundació Vall Viva, canviar el nom.
Com sempre, no hi faltarà l'espai quilòmetre zero. La distribució o format del festival seran pràcticament iguals respecte a l'any passat.
Anem ara als esports. El Club Esportiu Abadesenc és notícia perquè David Ibáñez és el nou entrenador de l'entitat després de la destitució del garrotxí Àlex Ferrés a causa de la mala ratxa de resultats.
Aquest dissabte el tècnic santjoaní dirigirà el primer partit de l'Abadesenc com a local en la primera de les sis finals que li queden als blanquinegres per salvar la categoria.
Marc Roura.
A finals de la setmana passada, el Club Esportiu Abadesenc anunciava la destitució del tècnic Àlex Ferrés després d'una ratxa de resultats molt negativa. Ferrés va tancar la seva etapa al club santjoaní amb un balanç de 8 victòries, 2 empats i 13 derrotes. El relleu a la banqueta l'ha agafat David Ibáñez. Santjoaní de naixement, l'entrenador conegut amb el sobrenom de Pussa, es va estrenar dissabte passat com a tècnic santjoaní amb un resultat negatiu, derrota 4-2 contra el Sauleda, el cué de la categoria. Tot i el resultat, l'entrenador de l'Abadesenc ha tret conclusions positives del partit.
Hem plantejat el partit de la millor manera per poder treure els punts. Encara mateix ja no es tracta de jugar bé ni d'implementar molts models de joc, sinó que ser més pràctic i guanyar al final i puntuar, perquè ja si no tenen dit ja un partit, doncs ja no farem ara amb 5 o 7. I és el que els vaig dir, que no havíem de competir, havíem de treure els punts i ja està. I que això, i que havíem d'estar tot el mateix, deixar els egos fora, sí, i ja els interessos individuals, i ja et dic, jo venia també a posar el meu granet de sorra i a sumar.
A falta de 6 partits per acabar la competició, l'Abadesenc és 13 amb 26 punts, a un de sortir del descens.
Aquesta setmana les Jornades Europees d'Artesania arriben a la Llera. Vine a descobrir l'artesania en directe al carrer dels Sastres amb demostracions d'ofici de dilluns a divendres. Aprèn com s'entapissa un sofà, treballa en cuir i explora els pigments naturals. I el dissabte 5 no et perdis la parada de la Mostra Internacional de l'Audiovisual d'Artesania. Curtmetratges, taules rodones sobre el futur del nostre passat tèxtil i, per acabar, pica-pica. T'hi esperem a la Llera, on l'artesania pren vida.
La primavera, la sang altera. Al·lèrgies, migranyes, psoriasis... Tot això es pot prevenir amb un estil de vida diferent i uns hàbits saludables. Al Racó de la Llum us assessorem i acompanyem en millorar la vostra salut. I si vols fer l'operació biquini, vine i et donarem la solució feta a mida. Al Racó de la Llum, el teu referent en dietètica natural i alimentació bio. Al Racó de la Llum, 21 anys, al teu servei. El Mercat d'Olot.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança. Escolta, per què tens aquella cara de necessito vacances?
Perquè necessito vacances, però lluny, desconnectar, però sense fer una odissea, eh?
Doncs problema resolt. Aquí a prop, a la carretera de Santa Pau i al peu dels volcans, tenim un càmping brutal. Rutes, natura, activitats en família... Desconnecta sense perdre ni un dia per arribar.
Això sona massa bé per ser veritat. On he de signar?
Res de firmes. Només fes la maleta i cap al càmping Lava.
Càmping Lava, escapada a prop. Moments únics assegurats. Més informació a campinglava.com.
Viu la tradició a Besalú. Divendres 11 d'abril, a les 9 del vespre, acompanya'ns a la Processó dels Dolors, un recorregut de fe i devoció pels carrers centrals de la vila, fins a arribar a la plaça Llibertat, on es finalitzarà amb el cant de la Salve. Seguidament, al monestir de Sant Pere, parlament del prior Josep Guix Feixes i cant Stabat Mater. Més informació a dolorsdebesalú.org. I col·labora l'Ajuntament de Besalú.
Què tal? Bon dia i bona hora. Són 8:45 del matí. En directe, Ràdio Lot i Ràdio Ripoll, a aquesta hora explicant-vos l'actualitat de les nostres comarques.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Primer aniversari d'Itziar González al capdavant del projecte de regeneració del nucli antic d'Olot. Què ha dit?
Doncs diu que cal passar d'una cultura de l'obra nova a la cultura de la regeneració.
Està passant a Olot, com a alguns altres nuclis antics de Catalunya, és que quan vens d'un parcel·lari medieval, les mides són tan petites que són bastant inviables. És a dir, no venim d'un marc legal a favor de la rehabilitació, sinó que veníem d'una cultura de l'obra nova.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses prepara el terreny per integrar la gestió de la Fundació Emma a l'empresa pública Suma de la Diputació.
Des de l'equip de govern creuen que millorarà la gestió en el marc d'un canvi de model més centrat en la persona. Esquerra Republicana hi està d'acord, tot i que es mostra preocupada per la gestió financera de l'entitat.
L'alcalde és Ramon Roquer.
Nosaltres pensem que és un salt important a nivell, sobretot, de qualitat, i per no incrementar un sobrecost per determinats professionals que tu necessites. És veritat que l'opció de formar part d'una entitat, en aquest cas supramunicipal, però pública, i per tant gestionar de forma més mancomunada, compartint determinats costos, pot ser una solució molt més eficient i sostenible.
Els ripollesos llencen aproximadament 35 quilos de menjar cada any, mentre que a escala global s'han malbarat en més de 262.000 tones.
Per reduir aquestes xifres, el Consell Comarcal ha engegat la campanya Reemplatem, un seguit d'accions per fomentar hàbits de consum responsable tant a les llars com als establiments de restauració.
El conseller de recollida de residus és l'Àlex Medrano.
Del principal residu que genera la nostra comarca, que és turística, és el malbaratament alimentari, no? Aleshores, fan tot un seguit d'accions per tota la comarca. N'hi ha algunes que són sectorials, que van dirigides, doncs, a restauració, a supermercats, o fins i tot aquells equipaments que tenen cuines, no?, que cuinen a diari, com poden ser els hospitals o les escoles. I llavors també ens van uns altres que van dirigits a la població en general. Què podem fer nosaltres a casa nostra per combatre una mica el malbaratament alimentari?
Toni Ann, Luz Casal, Bruno Oro, Sopa de Cabra, Cal Enric, Les Cols i Can Jovany seran presents al Festival Vallviva d'enguany.
Aquest dimecres s'ha fet la presentació oficial del festival, que encara una edició sense la seva animal del Morera, que va morir ara fa uns mesos. La seva família i amics li han dedicat la fundació, que en lloc de dir-se Vallviva passa a dir-se Fundació Eudald Morera.
Volem seguir endavant, que volem seguir que el projecte segueixi tirant endavant, que tothom ha de gaudir i celebrar la vida. Per tant, en aquest sentit estem molt il·lusionats i contents de poder tirar endavant amb el projecte.
I ja que parlem del càncer, el Ripollès ha aconseguit liderar la participació a la demarcació de Girona en el programa de detecció precoç de càncer de colon i recte.
Pràcticament un 48% de la població de la comarca entre els 50 i els 69 anys hi participa, tot i que des de l'Hospital de Camp de Bànol s'insisteix en augmentar aquestes xifres.
Escoltem la infermera del programa de cribatge de càncer i colon, Glòria Pont.
Moltes persones a vegades els hi fa por, no? I si participo, i si em surt positiu, i ostres, i ara si tindré un càncer, no? Fa por, perquè és veritat que quan els truquem, la gent que participa d'entrada s'emporten una sorpresa, no? De dir, vostè ha participat al programa i el truquem doncs, perquè li ha sortit positiu. I, ostres, la gent, el moment s'esvera molt, però sí que és veritat que detectar la majoria de gent té pòlips, detectar els pòlips aquests que es poden treure, que evites que a la llarga pues, es puguin malignitzar.
La càtedra d'altes capacitat ja és oficial a la Universitat de Girona. És la primera a Catalunya que pretén formar els docents per guiar aquest perfil d'alumnat. S'ha formalitzat ja el conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona, el Departament d'Educació i l'Associació Promotora de la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats. El director de la càtedra, Teodor Jové, explica què passa si no es detecten aquests casos.
S'avorrirà i entrarà en el seu món imaginari i estarà imaginant i no molestarà malament perquè estarà perdut per allà, o s'avorrirà i començarà a parlar, a interactuar amb els companys, i llavors ja tenim doncs, una situació en què els mestres comencen a veure'ls com un problema, o està sempre a la lluna o m'està molestant a la resta de la classe. No, el problema és que el que estem fent amb aquesta mainada no és adequat.
El 2024 va tancar 27 adopcions de gossos del refugi d'animals del Ripollès, una xifra positiva respecte a les últimes anualitats.
La situació actual és força positiva per l'espai, ja que de les 52 boxes només hi ha 31 ocupats. L'ENS considera que les tasques de conscienciació han ajudat aquestes xifres, també pel que fa a gossos de raça potencialment perillosos.
Escoltem l'Enric Peredes, vicepresident del Consell.
Els abandonaments estan disminuint i també les adopcions estan creixent, és a dir, que les persones que opten per tenir un animal de companyia, la primera opció moltes vegades doncs, és buscar un gos que poden acollir a casa seva més que fer una compra. Veiem doncs, que hem fet 27 recollides, la meitat d'aquestes recollides doncs, els seus propietaris, que o bé perquè s'han perdut, doncs, han vingut a recollir el gos i l'altra meitat gairebé doncs, els hem pogut adoptar.
I en cultura el Museu de la Garrotxa suma una nova sala, és la sala oberta 3, que substitueix l'antiga sala 15. Es converteix en una mena de laboratori artístic que renova el concepte tradicional d'exposició i posa l'accent en la reflexió i el procés creatiu col·lectiu.
Podran participar-hi tota mena de persones, entitats i associacions i tots els projectes que s'hi desenvolupin comptaran amb un mediador artístic.
La directora dels museus és la Montse Mallol.
A mesura que des del 2020 estem treballant i 2019 estem treballant en projectes en aquesta línia més de la participació, de la cocreació, de que el que interessa no és el producte final, sinó que és començar a treballar a través del fons i de l'art i la col·lecció del museu amb uns col·lectius concrets, des del moment zero, i anar creant tallers, anar creant activitats que van construint tot un projecte fins que al final pot acabar sent l'exposició del resultat final de tot aquest treball de mesos. I ens en vam adonar que el museu no teníem aquest espai.
El Club Esportiu Abadesenc va anunciar la destitució d'Àlex Ferrés la setmana passada després d'una mala ratxa de resultats amb només 4 dels últims 33 punts. Doncs bé, el relleu a la banqueta l'ha agafat David Ibáñez.
Aquest dissabte el tècnic santjoaní dirigirà el primer partit de l'Abadesenc com a local en la primera de les 6 finals que li queden als blanc i negres per salvar la categoria.
El Club Tenis Taula Olot viatja a Montenegro per jugar a les finals de l'Europe Trophy.
Jugaran contra l'ST Canovi de Montenegro i contra el Marcozzi Italià, dos clubs que, segons el president Enric Llagostera, tenen entre els seus equips grans jugadors en l'àmbit mundial.
L'hoquei Olot encara al tram final de temporada, volent-se treure l'espina de Girona.
Els olotins arrenquen el mes d'abril jugant el penúltim partit a casa de la temporada. Queden 12 punts en joc i no depenen de si mateixos per jugar el play-off d'ascens. L'objectiu del conjunt de Ràfols i Piera és sumar el màxim possible i esperar. Aquest dissabte ho hauran de fer sense ni el Mangas.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món, la Generalitat convocarà més de 7.000 places públiques el 2025.
El govern espanyol no ha retirat encara la taxa de reposició, com va prometre el gener del 2024.
Renfe part dels dos treballadors investigats per possibles sabotatges els dies de vaga.
El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat que aquests treballadors haurien donat ordres incorrectes que van ser la causa dels retards que hi va haver aquest dimarts i el passat 26 de març.
La vacuna contra el virus de l'herpes zòster es redueix en un 20% el risc de demència.
És la conclusió principal d'un estudi de la Universitat de Stanford, que també conclou que l'efecte és més pronunciat en dones.
Els jutjats de pau ja no podran casar pel civil per una equivocació en la tramitació de la nova llei.
Aquest dijous perden aquesta prerrogativa i reclamen que els hi retornin.
Atenció, perquè a la pàgina internacional és notícia avui les conseqüències dels aranzels que aquesta nit ha anunciat Donald Trump. Trump anuncia aranzels, atenció, del 20% a la Unió Europea i confirma un 25% pel sector de l'automòbil.
En el que ell mateix va proclamar com el dia de l'alliberament, el president dels Estats Units ha anunciat aranzels recíprocs de tot el món que entraran en vigor el 5 i el 9 d'abril.
Atenció, perquè Israel estén l'ofensiva militar a Gaza i avisa que s'anexionarà més zones.
El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu adverteix que l'exèrcit està dividint la franja.
I a aquesta hora volem saber quin temps ens espera de cara als propers dies. Aquest dijous, de moment, ha començat amb núvols i clarianes. i amb fred. Fa fred aquest matí.
Doncs sí, fa fred. De fet, les temperatures així ho reflecteixen. Tenim ara mateix 2 graus de sota zero a Vall de Núria. En tenim 2 ja de positius a Molló, 3 graus a Das, a Camprodon, i a Ribes de Freser. 4 graus els tenim ara mateix a Sant Feliu de Pallerols, 5 a Olot, a Ripoll i a la Vall d'en Bas, 6 a Santa Pau, 7 graus a Besalú, 9 a Amer i a Vic, 10 graus a Banyoles, 11 a Girona, 13 graus a Figueres i 15 graus a Roses.
Doncs anem al temps, Dani Ramírez.
Després de les primeres pluges d'abril, ahir, amb 10 litres, per exemple, a Planoles, en van caure 5 a la Molina, 5 a Olot, 1 només a Vic, o 7 i mig, per exemple, a Gombrèn. Això va ser ahir. Doncs avui el dia serà més tranquil, amb núvols i clarianes, ara mateix alguna boirina, comarques interiors, bàsicament Ripollès i també Osona, i la temperatura ha baixat fins a 2 graus a Olot, hem baixat fins a 4 a Vic, 3 a Santa Pau, o per exemple sota 0 al Pirineu, alta muntanya, 5 sota 0 a Tosa, 4 sota 0 a Ulldeter. N'hi ha 11 al Cap de Creus, a la zona de Portbou, amb vent de sud-sud-oest moderat. Bé, avui un dia doncs, de núvols i clarianes, no preveiem pluja, fins i tot s'aniran imposant estones de sol, i un dia relativament agradable perquè la temperatura puja, ahir va quedar baixa, va nevar a 1.500 metres, poquet, però bé, doncs avui la màxima situarà en general entre els 14 i els 18 graus. Puja la temperatura. Cap de setmana i també demà divendres, de moment sense grans novetats, tot i que dissabte a la tarda o al migdia ens passa una petita línia d'inestabilitat, poca cosa tot plegat. Demà doncs també núvols i clarianes, fins i tot més sol que no pas avui, la temperatura una mica més alta i la nit no serà tan freda. I dissabte entre el matí i migdia arriba aquella línia, aquella petita pertorbació, podria plovisquejar comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, Osona, Lluçanès, Garrotxa, nord-Osona, zona, i si neva a cota una mica alta, ben bé 2.000-2.200 metres. Diumenge tornarien les clarianes i la temperatura suau, una mica més alta, però no passaríem dels 20 graus.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Esteu escoltant els 5 minuts més, no deixem la salut perquè el Ripollès ha aconseguit liderar la participació a la demarcació de Girona en el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte. Pràcticament un 48% de la població de la comarca entre els 50 i els 69 anys hi participa. És una dada molt important, tot i que des de l'Hospital de Can de Bànol insisteixen en augmentar encara més aquests índexs de participació. Ens ho explica en Guido Sengerote.
La detecció precoç del càncer de còlon i recte és fonamental per augmentar la possibilitat de cura. El programa sanitari que se n'encarrega notificar a la població d'entre 50 i 69 anys la necessitat de fer-se una prova per detectar la presència de sang en femta, que pot ser un indicatiu en un nombre molt reduït de casos d'aquesta malaltia. A la comarca enguany, un 48% de la població d'aquesta edat ha participat del programa, la xifra percentual més alta de tota la població de Girona. Glòria Pont és infermera del programa de cribatge de càncer de còlon i recte a l'Hospital de Can de Bànol.
A moltes persones a vegades els hi fa por, no? I si participo, i si em surt positiu, i ostres, i ara si tindré un càncer, no? Fa por, perquè és veritat que quan els truquem, la gent que participa d'entrada s'emporten una sorpresa, no? De dir, hòstia, ha participat al programa i el truquem pues, perquè li ha sortit positiu. I, ostres, la gent al moment s'esvera molt, però sí que és veritat que detectar, la majoria de gent té pòlips, detectar els pòlips aquests que es poden treure, que evites que a la llarga pues, es puguin malignitzar, pues, és un avantatge.
El primer any del que es tenen dades a la comarca, el 2015, hi van participar un total de 98 persones, en les quals es van detectar 7 càncers. La participació ha anat variant i l'any passat la xifra de colonoscòpies va ser de 69, en les quals es va detectar un càncer. En cas de resultat negatiu, es convida al pacient cada 2 anys a la participació i, en cas positiu, es comença el procés d'anàlisi de detecció amb l'equip mèdic.
El programa de cribatge és per detectar gent que, sense saber-ho, sense cap motiu aparent, no tenen cap simptomatologia, els hi surt positiu, vull dir, els hi surt sang en femta, i llavors això vol dir que s'ha de mirar. No per res, perquè la majoria no són càncers, afortunadament, però sí que és veritat que se'n detecten amb estadis molt, molt primerencs, no? que va molt bé.
Aquest programa ja fa 25 anys que existeix i entre els objectius més propers hi ha la possibilitat d'ampliar la forquilla d'edats dels pacients que inclou per facilitar aquesta detecció precoç que tant es busca.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Avui a l'antena dels 5 minuts més tenim ganes de parlar de la Fundació Impulsa, perquè durant aquest 2025 ja porten mentorades un total de 43 persones, són nois i noies, pels quals hi haurà una sèrie de possibilitats, com a mínim, de formació i de connexió directa amb l'entorn laboral. Ara bé, falten mentors. En aquest moment en tenen 24, és a dir, gent que tingui ganes de portar la seva experiència i el seu valor professional, perquè aquests joves, doncs, es puguin formar i atrevir-se a fer el pas cap al món laboral i també cap al món acadèmic. Avui saludem la Lídia Banús, que és tècnica referent a la Garrotxa de la Fundació Impulsa. Què tal, Lídia? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
I també ens acompanya en Martí Sánchez, ell és mentor. Què tal, Martí, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Lídia, en què consisteix la mentoria exactament?
Doncs mira, des de la Fundació Impulsa considerem que la mentoria és un procés en què una persona voluntària que té certa experiència vital i professional acompanya un jove becat dintre la Fundació a través de tenir-hi trobades periòdiques en què l'objectiu no és poder potenciar el seu creixement social, personal i també professional. Llavors, dintre la Fundació tenim dos tipus de mentories, que hi ha la mentoria de tipus socioeducatiu i la professional. Aquesta primera està més centrada com a afavorir la continuïtat del jove en els estudis, és a dir, que acabi graduant i si vols que segueixi estudiant, i llavors també incidir en el seu benestar emocional i personal a través, no, de que en les trobades es pugui treballar tota la part d'habilitats socials, autoestima, motivació, gestió del temps, etc. I llavors tenim, per altra banda, la mentoria de caire professional, que està molt més centrada en l'àmbit laboral i en el desenvolupament professional. Llavors, el que fa el mentor és, en les trobades, pues, explorar l'àmbit laboral d'interès del jove i llavors també poder potenciar habilitats professionals.
Perquè qui pot ser mentor?
Al final busquem persones que tinguin certa trajectòria vital i professional. Nosaltres marquem un mínim d'uns 30 anys perquè considerem com que és l'edat que ja has pogut tenir com aquesta experiència. I llavors també persones que tinguin sensibilitat social, que tinguin valors com l'empatia, el respecte, el compromís i que tinguin una visió positiva cap als joves.
Martí, explica'ns una mica com són les trobades de mentoria que feu.
Bé, en el meu cas és el segon any que estic fent de mentor. Les primeres trobades es basen bàsicament en crear un vincle de confiança amb el jove, i quan la cosa ja és més fluida, pues, acompanyar-lo amb xerrades, amb dubtes que pugui tenir el jove, i com deia la Lídia, pues, aportar-li, pues, l'experiència que li puguem aportar nosaltres.
Lídia, quant de temps necessita un mentor per tal, doncs, de poder donar aquest servei?
Nosaltres calculem que es necessiten unes 5 hores al mes, perquè dintre aquestes 5 hores hi ha incloses com les trobades de mentoria amb el jove, també hi ha incloses formacions que oferim en els mentors i també el seguiment per part de l'equip psicopedagògic. Llavors, una mica a part d'aquestes 5 hores, demanem un compromís d'un curs acadèmic mínim, però tot i que lo favorable, doncs, serien dos cursos acadèmics, perquè al final la majoria de cicles duren 2 anys. Llavors considerem adient que sigui la mateixa persona que pugui fer com a tot aquest treball amb el jove.
Martí, no és tant, no, 5 hores al mes?
No, la veritat és que es poden portar molt bé, i la veritat és que al final són molt gratificants, no?
Què creus que li aportes tu al jove i què t'aporta aquesta experiència a tu personalment?
Bueno, el que li podem aportar nosaltres al jove és, després de xerrades i trobades que hem tingut, pues, dubtes que pugui tenir, tant en el món laboral com en el món acadèmic, no? L'experiència que puguem tenir, que el puguem aconsellar i que el puguem acompanyar, senzillament.
Perquè els joves amb quines pors venen?
Pensa que estan en unes edats que han de descobrir coses noves, tant en el món laboral com a, com en la societat, no? Com deia abans, amb la nostra experiència el podem acompanyar i fer sortir d'aquests dubtes, no?
Perquè moltes vegades són joves que venen d'entorns complicats, eh? També fas una mica, entre cometes, com d'assessor personal, com de tiet, una mica, no? D'acompanyar-los també en aquest aspecte, no?
Exacte, podríem dir-ho d'aquesta manera, com has dit tu, no? Senzillament tenen una persona que es poden apoyar amb ell i que els hi podem donar la confiança i el que necessitin en el seu moment, no?
I ara algú es pot preguntar, bé, i amb aquesta situació que va molt més enllà del que és aquest enriquiment personal des d'un punt de vista professional o des d'un punt de vista acadèmic, tens suport per part de la Fundació? Tens els professionals que t'ajuden?
Totalment, o sigui, a través de la Fundació estem fent formacions i a més sempre estem acompanyats per un tècnic referent. O sigui, dubtes que puguem tenir nosaltres a través del jove, doncs ens sentim apoyats i aconsellats per al tècnic referent, no?
Lídia, quin acompanyament rep el mentor per part de l'equip psicopedagògic?
Doncs cada relació de mentoria té assignat un tècnic o una tècnica dintre la Fundació, que el que fa és poder-li oferir informació o recursos davant de totes les necessitats que es puguin detectar dintre la pròpia relació de mentoria. Llavors, doncs tenim joves que potser estan estudiant, no?, i treballant a l'hora, inciten potser recursos més d'organització i planificació, llavors la tècnica o el tècnic li ofereix amb el mentor aquests recursos, o fins i tot joves que ja es volen inserir en el mercat laboral, doncs la tècnica també pot oferir com recursos com fer un currículum, com afrontar una entrevista de feina perquè ho puguin treballar en la relació de mentoria.
Abans ho comentàvem al principi, 43 mentorats, Déu-n'hi-do, no està gens malament, és una tasca que honora i molt a la Fundació Impulsa i a tota la gent que en formeu part, per 24 mentors. Això vol dir que ara mateix tocarien gairebé 2 mentorats per mentor. Calen més mentors, no?
Calen més mentors. Hi ha alguns joves que estan a grau superior i, per tant, amb l'acompanyament psicopedagògic ja és suficient, no fa falta aquesta mentoria, però, evidentment, l'any que ve, el pròxim any, doncs, entraran més joves, llavors necessitem, doncs, persones que vulguin com col·laborar en el nostre projecte de mentoria.
Quin perfil ha de tenir aquest mentor?
Persones d'aquí al territori que simplement tinguin ganes de poder experimentar això, no?, fer aquesta mentoria, persones que tinguin ganes de poder conèixer joves d'aquí i de poder aprendre d'ells i que tinguin ganes també de transmetre tots aquests valors i aquesta experiència vital i professional que hem anat parlant en aquests joves.
Com ho veus, Martí?
Bé, jo aquí voldria aprofitar també per fer una crida, no?, per animar nous mentors. La veritat és que és molt gratificant quan portes 2 anys amb aquest jove i veus que ha anat progressant en tots els sentits i que, evidentment, la feina gran aquí ho fa la Fundació, però que tu puguis aportar una petita cosa i que vegis que aquest noi avança tant en la societat com en els estudis i que el dia de demà pot tenir una carrera professional, pues, això és molt gratificant, no?
Suposo que t'ajuda a creure, no?, en la societat.
Sí, exacte, en aquest sentit et fa obrir els ulls, no?, de dir per què no aquest jove, i et don més ganes de poder l'ajudar, no?, i acompanyar-lo.
T'ha canviat la visió una mica de la vida i de les coses, aquesta experiència?
Sí, perquè veus més la realitat en el teu costat, no? A vegades no ens fixem en realment com és la societat, i quan t'acompanyes un jove veus per lo que ha passat i per lo que està fent la Fundació per ell, t'implica molt més a ajudar-lo, no?
Martí Sánchez, mentor, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més. Lídia Benús, tècnica referent de la Fundació Impulsa. Què han de fer aquelles persones que ara ens hagin escoltat i tinguin ganes de donar el pas?
Doncs mira, simplement entrar a la nostra pàgina web, on podran veure totes les coses que fem, i allà hi ha un formulari per omplir per poder ser mentors, i prèviament se'ls fa, un cop omplen el formulari, se'ls fa una petita entrevista online amb una tècnica de la Fundació per allà conèixer una mica el seu perfil i que puguin resoldre tots els dubtes que tinguin en quant al nostre projecte, i si no, trucar directament a la Fundació.
I hi ha gent de qualsevol àmbit professional, eh?
Sí, exacte, qualsevol àmbit.
Gràcies per acompanyar-nos avui també als 5 minuts més. Estarem molt pendents de l'evolució i enhorabona per la feina que feu des de la Fundació.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement
necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Temps ara pels esports. El club tenis taula Olot viatja a Montenegro per jugar a les finals de l'Europe Trophy. El club olotí jugarà contra l'STK Novi de Montenegro i contra el Marcozzi italià. Dos equips que, segons el president del club, Enric Llagostera, tenen entre els seus equips a grans jugadors d'àmbit mundial.
Si fa 40 anys alguna persona hagués dit que el club tenis taula Olot jugaria a la màxima divisió espanyola del tenis taula, que jugaria a la Copa del Rei i que fins i tot competiria contra els millors equips europeus de la Europe Trophy, no l'hauríem cregut. Aquest és el resum de la temporada actual del club tenis taula Olot, que aquest divendres viatjarà a Montenegro per jugar la fase final de la Europe Trophy, la tercera competició europea més important a nivell de clubs. Després de guanyar amb superioritat la fase regular de la Europe Trophy que es va celebrar a Olot, el club olotí viatja sense pressió i amb la màxima il·lusió en aquest torneig europeu. Els rivals seran d'allò més durs, ja que el grup D, on hi és i competeix el club tenis taula Olot, també hi ha l'STK Novi, que és el club anfitrió, i el Marcozzi d'Itàlia. El president del club tenis taula Olot, Enric Llagostera, en analitza aquests dos rivals.
Novi de Montenegro, equip anfitrió, elenco de jugadores, vull dir, tenen molts jugadors contrastats, bons, que això no vol dir que participin en aquesta competició. Es tenen per altres, per les seves lligues internes de cada país, i el Marcozzi és tres quarts de lo mateix. Jugadors, tenen un jugador que està ara a la posició 23 del món i està arropat amb altres jugadors. Veurem qui porten ells, aquests equips. Si porten els millors jugadors que tenen, ho tindran complicat.
I és que les plantilles d'aquests 12 equips són plantilles molt ben treballades i amb una gran qualitat, tot i que hi ha jugadors d'alguns equips que juguen competicions més altes i que pot ser que no hi siguin durant els partits de la Europe Trophy. Llagostera explica amb quins jugadors jugaran aquest campionat.
Quadruplet, perquè hi aniran 4 jugadors, sempre primera, ho exigeix l'ETU, la Federació Europea de Tenis Taula, no t'hi deixen anar tres jugadors, mínim has de portar-ne 4, fins a 6 els que vulguis. I anirem amb el Damien Provost, i anirem amb el Diego Piño, i anirem amb el Rafael de las Heras, i anirem amb Arnau Pons. Però nosaltres fem un equip també molt competitiu.
El club tenis taula Olot començarà el seu camí a la Europe Trophy aquest divendres a 4:45 de la tarda contra l'STK Novi. El dissabte a les 9 del matí jugarà el seu segon partit com a local contra el Marcozzi italià i ho farà amb l'avantatge de saber què necessita fer per classificar-se, ja que l'altre enfrontament ja s'haurà jugat el dia anterior.
Gràcies, Roger, ho deixem aquí, no tenim més temps. Gràcies per seguir-nos, que passeu un molt bon dia. 5 minuts més.